tv3notícies.com. A IB3 Ràdio, múltiples.
Molt bon dimarts a tothom, com va? Són les 3 i 5 minuts i vos donem la benvinguda un dia més al Múltiplets d'IB3 Ràdio. Dues hores per endavant en què us acompanyarem a l'antena una servidora i en Toni Traveria. Molt ben retrobat, Toni, com estàs?
Hola, Margalida. Molt bé, com pots comprovar, amb la taula plena, plena de papers. No sé ni per on tirar tanta informació, tanta cosa. L'escaleta, que és l'escaleta fa falta.
És important, sí.
Per saber com hem de pujar de tapa a tapa. Però després tants papers, ara ho mirava, dic, no sé què faig amb tants papers
bé,
aquí a sobre.
Bé, ja t'aclariràs, ja t'aclariràs. Avui començarem el programa no mirant papers, sinó posant l'atenció en la sobrecàrrega que pateix novament el personal sanitari.
Així és, en aquest sentit, el sindicat d'infermeria SATSE va denunciar ahir la falta de previsió i planificació per part dels serveis de salut de moltes comunitats autònomes, cosa que, segons ells, ha provocat que els sanitaris estiguin encara en la cinquena onada del coronavirus amb plantilles sota mínims. Tot d'una sabrem quina és la situació a les Illes en conversa amb Jorge Tera, que és el secretari general autonòmic de SATSE Balears.
I després parlarem de creativitat en temps de pandèmia. L'agència creativa James Brand ha creat una exposició virtual en què transforma imatges famoses i logotips molt coneguts i els adapta a l'era Covid de manera humorística. És el que han anomenat la trilogia Creative Corona. Ens acompanyarà el director executiu de l'agència, en Jordi Albert García, amb qui reflexionarem sobre els canvis en la comunicació i la publicitat en temps de coronavirus.
I com és habitual, tancarem la primera hora de programa fent un cop d'ull a les xarxes socials i als mitjans digitals, que avui, per cert, tenen un protagonista que qui més qui menys coneix, respon al nom de Pocholo, i té protagonisme estranyament vinculat als Jocs Olímpics. Després veurem per què. En tot cas, a partir de les 4 arribarà el temps d'anàlisi amb la tertúlia dels alquimistes. Avui valoraran i analitzaran els càlculs i les previsions del govern central per als pressupostos generals de l'any que ve, els més expansius de la història, com també l'oferta de treball públic llançada per l'executiu Sánchez avui mateix. Igualment, parlaran els nostres alquimistes d'un estudi de la Comissió Europea que explica el creixement de la solitud en temps de pandèmia.
Treuran punt a totes aquestes qüestions na Sílvia Riera, observadora de l'actualitat, en Joan Serra, director general de continguts de premsa ibèrica a Catalunya i Balears, i Antoni Tarabini, sociòleg i president de la Fundació Gadeso.
Veus a les quals hi podeu afegir les vostres tant en temps de tertúlia com en qualsevol altre moment del programa. Teniu, ja ho sabeu, tres vies obertes a la vostra participació.
Per opinar en directe al programa, telefona al 971 13 99 00. Piula a Twitter a @múltiplets_ib3 o envia un WhatsApp al 646 93 45 01. Múltiplets. Via lliure a la teva opinió.
I tancarem avui el programa amb un nou comiat, perquè posen punt i final al Múltiplex les converses antilògiques. Per tant, avui les filòlogues Carme Planells i Pilar Vinent faran un repàs tan ràpid com exhaustiu de les distintes classes magistrals que sobre llengua ens han fet a través de les ones durant tots aquests anys.
Aquests són els continguts per aquestes dues hores de ràdio en directe que tenim per endavant i que també fan possibles na Rosana Núñez al control tècnic, en Pep Díaz a la producció i na Mariona Fortesa a la redacció.
De 3 a 5, segueix connectat a l'actualitat. Múltiplets.
Les 3 i 8 minuts. Començam avui el Múltiplex en l'atenció posada en el personal sanitari. El sindicat d'infermeria SATSE denunciava ahir la falta de previsió i planificació a l'inici de la temporada estival per part del Servei de Salut de moltes comunitats autònomes, cosa que, afirmen, ha provocat que els sanitaris s'estiguin enfrontant a la cinquena onada del coronavirus amb plantilles sota mínims i que augmenti l'atenció i saturació dels hospitals i dels centres de salut. Avui volen saber quina és la situació als centres de les Illes i per aquest motiu ens acompanya via telefònica en Jorge Tera, que és secretari general de SATSE Balears. Molt benvingut, Jorge, com estàs?
Hola, què tal? Bé, gràcies.
Moltes gràcies per atendre'ns. La denúncia presentada ahir a nivell estatal, Jorge, fa referència a que les diferents administracions diguen que han comès l'error de no reforçar les plantilles de professional sanitari de cara a l'estiu. És aplicable això també a les Illes Balears? Es van retallar d'alguna manera recursos a l'inici de la temporada?
Bueno, es evidente que es un mal muy común. Esto en las administraciones públicas y en las administraciones sanitarias. Y si a estas alturas que estamos navegando en la quinta oleada hemos sido incapaces de predecir lo que iba a ocurrir o al menos de planificar teniendo en cuenta la posibilidad de que iba a ocurrir esta quinta ola y de que íbamos a tener ingresos hospitalarios, un crecimiento exponencial de los casos, etcétera, pues es que no hemos aprendido nada en este año y medio que llevamos de pandemia, ¿no? Sí. La situación aquí, pues, es parecida a la que hay en otros servicios de salud. La verdad es que se ha agravado mucho la situación en muy poco tiempo. Ha sido una oleada, digamos, explosiva en muy poco tiempo, muchísimos casos. Y es verdad que no estamos viviendo la situación que vivíamos en enero o febrero de momento, porque hay muchísima gente vacunada, porque hay menos mayores que enferman y lo hacen de forma menos grave, pero sí nos volvemos a encontrar una situación de, digamos, de aprieto en cuanto al personal sanitario que debería estar disfrutando las vacaciones y nos estamos encontrando con que volvemos a que la administración pues opta por la vía fácil y opta por suspender permisos y vacaciones que ya estaban concedidos a algún personal, de momento a personal eventual, que no es fijo de plantilla, pero bueno, veremos qué pasa de aquí a agosto, estamos realmente intranquilos.
És a dir, que per part de les administracions aquesta manca de personal se gestiona, en lloc de reforçant en nous contractes, es demana als treballadors que no facin vacances, és així?
Sí, es así. La verdad, no todo es una cuestión puntual o coyuntural, sino que tenemos en Baleares en concreto tenemos un problema muy grave de forma estructural, que es la falta de profesionales sanitarios. Aquí no producimos, no formamos suficientes profesionales sanitarios. En el caso de las enfermeras son alrededor de 100, 110, 120 las que salen cada año del grado universitario y esto es absolutamente insuficiente para reponer, para cubrir las necesidades de servicio de salud. Nos nutrimos mucho de profesionales de fuera. Esto es una situación crónica, ¿no? Cada verano nos hemos visto la situación de que falta gente, de que cuando hay un aumento de sustituciones falta gente, pero va pasando año tras año tras año y este problema estructural no se solventa. Basta decir que tenemos alrededor del 50% de temporalidad en el colectivo, en el ámbito público, que debe ser un ámbito funcionarial. Luego está la situación actual, que es la de la pandemia, ¿no?
Sí.
Donde, por ejemplo, la situación de ahora la estamos viviendo cuando hubo profesionales en mayo que solicitaron disfrutar las vacaciones el próximo otoño, en el periodo vacacional de verano, para poder viajar o porque pensaban que habría menos restricciones, etcétera. Y la administración, pues haciendo gala de una nula planificación, pues ha incluso denegado vacaciones, porque es el caso del Hospital Son Espases, y ha forzado a los profesionales a cogerlas en verano, mostrando una gran falta de planificación, y ahora nos encontramos con que tiene que llamar a esos mismos profesionales y suspender las vacaciones que están disfrutando, que tenían previsto disfrutar en los próximos días.
Clar, sobretot tenint en compte, no, aquest creixement exponencial de casos. De fet, en les darreres 24 hores s'ha batut a les Illes Balears el rècord de contagis, novament, amb més de 1.300 casos nous d'un dia per l'altre. Però ja fa aproximadament uns 10 dies, Jorge, que SATSE, Eivissa i Formentera demanava la implantació urgent d'un pla de contingència de recursos humans per fer front en aquest augment de casos de Covid. En quina situació estan ara mateix els hospitals i centres sanitaris de les Pitiüses?
Bueno, no existen los planes de contingencia en materia de recursos humanos. Sí que existen planes de contingencia de ir restringiendo actividad quirúrgica, de ir cerrando consultas según el hospital se va llenando. Pero, por ejemplo, a nivel de personal, pues ya he comentado antes las situaciones que nos estamos viendo. Incluso se ha forzado a gente a irse de vacaciones en verano para no complicarse la vida y tener todo el mundo en la misma época vacacional, ¿no? Cuando mostrando una falta de previsión. La situación hoy es grave en el sentido de que hay muchísimos profesionales, muchas enfermeras y otros profesionales sanitarios que llevan prácticamente un año y medio de forma casi ininterrumpida vistiendo un EPI durante 7 horas al día o han descansado durante un intervalo de muy pocos meses, con las cargas mentales que esto ha conllevado a los sanitarios. No creo que no hace falta aludir sobre todo a la primera oleada y a la situación durante el estado de alarma y la falta de EPIs, etcétera, y la carga mental es muy elevada. O sea, el planteamiento de suspender ahora vacaciones puede tener unas consecuencias terribles para la salud, incluso para la salud física y sobre todo mental, que es la que nos preocupa, de un colectivo que está al borde de la extenuación. Hay que tener en cuenta que el sistema sanitario en Baleares actualmente, en el caso de las enfermeras, se está nutriendo, está sobreviviendo a base de horas extraordinarias. Son decenas de miles de horas extraordinarias, porque el número de profesionales es insuficiente. Y ahora no se puede ir a buscar enfermeras a ningún sitio, porque es una profesión que actualmente, con el tema de la pandemia, hay pleno empleo. Las comunidades autónomas pelean por tener más profesionales, y por eso lo que nosotros proponemos generalmente es que se fidelice a los profesionales que vienen aquí, que las condiciones de trabajo no sean tan precarias, sobre todo a nivel de temporalidad, que se tenga en cuenta el coste de la vida en Baleares, que es superior al coste de la vida en otras comunidades autónomas. Insistimos, pero cada vez que llega un verano ocurre en situación normal, y ahora con la pandemia pues es una situación bastante crítica lo que tenemos.
Posant xifres, encara que siguin aproximades, Jorge, quantes persones creus que fan falta, sobretot de personal d'infermeria, no?, arreu de les illes, i quins són els centres o, per ventura, les zones concretes amb més manca de personal?
Mira, nosotros hemos promovido a nivel estatal una iniciativa legislativa popular, la llamamos la Ley de Ratios Enfermeras o la Ley de Seguridad del Paciente, para equiparar el número de enfermeras por cada 1.000 habitantes con la media de la Unión Europea. Estamos hablando que la media de la Unión Europea está en unas 8,5 enfermeras por 1.000 habitantes, la media en España está en torno a las 5,5 enfermeras por 1.000 habitantes. O sea, estamos hablando de que haría falta incrementar las plantillas al menos en un 50% sobre las de ahora, lo cual es una barbaridad, pero es así de real. A nivel de situación coyuntural como lo de ahora, voy a dar un dato. Es estimado, pero no creo que nos alejemos mucho de la realidad. En el último año y medio de pandemia se han marchado 300 enfermeras de Baleares, por los datos que tenemos de afiliación y por la extrapolación que hacemos a la población general de enfermeras. 300 enfermeras supone la producción de la UIB en nuevas graduadas enfermeras de casi 3 años. Eso debido a la situación, debido a la precariedad, a la temporalidad y a la incapacidad del servicio de salud y a nuestra administración para fidelizar a los profesionales mediante empleo fijo, mediante incentivación económica, en fin, en las circunstancias que sean, ¿no? Con lo cual, yo creo que como punto de partida estaríamos hablando de incrementar las plantillas en 1.000 enfermeras en Baleares, sobre las 5.000 que hay actualmente, para progresivamente, si queremos estar en cifras de los países desarrollados de nuestro entorno, no hay que irse fuera de Europa, sencillamente la media europea, necessitaríamos en Baleares alrededor de 2.500 enfermeres més.
Com a mínim 2.500 infermeres més només a les Illes Balears. Jorge, a banda d'aquesta mobilitat de personal de la que ara parlaves, que unes 3.000 infermeres han partit de les Illes Balears, degut a aquesta sobrecàrrega de feina que teniu des de l'inici de la pandèmia, a l'esgotament tant físic com mental i a l'estrès, també s'estan donant molt de casos d'absentisme laboral o de baixes mèdiques, precisament per això?
Bueno, primero, he dicho, no sé si lo he dicho, pero me ha parecido entender 3.000, he dicho 300 enfermeras.
Yo he dicho malamente, he dicho 3.000, porque había más clases, 2.500 que se necesitan, entonces 300 y había posado miles, sí.
Vale,
300
no,
que
digo,
se van a 2.500 que se necesitan.
Si se van 3.000 nos hundimos definitivamente, ¿no? se han marcado unas 300, que es como decía, la producción de enfermeras de Baleares en 3 años aproximadamente, por dar una idea de la magnitud. Bueno, actualmente, repíteme la pregunta, por favor, porque ahora me tenido el dato de las 300.
Eren 300. No, si a banda d'aquesta mobilitat, d'aquestes 300 infermeres que han partit de les Illes Balears, si també s'estan donant molt de casos d'absentisme laboral o també de baixes mèdiques, de gent que no pot aguantar aquesta sobrecàrrega de feina, ja sigui a nivell físic o sobretot a nivell mental.
Bueno, evidentemente que está habiendo algunos casos, pero yo creo que el colectivo sanitario en general, las enfermeras en particular, están demostrando una capacidad de sacrificio tremenda, ¿no?
Sí.
No voy a hacerme eco de adjetivos que se han puesto durante esta pandemia, luego se nos olvida muy rápido en cuanto pasan las crisis, pero yo creo que estamos cumpliendo con creces, trabajando en primera línea y ahí están los datos y ahí están las imágenes y ahí está lo que está ocurriendo durante la pandemia. Lo que sí ocurre es que hemos tenido muchísimas personas infectadas por coronavirus.
Sí.
Muchísimos. O sea, centenares de profesionales han estado infectados por coronavirus. Algunos de ellos siguen de baja por secuelas, por enfermedad COVID persistente, con lo cual son profesionales con los que no podemos contar y que efectivamente están de baja. Luego, cada oleada que hay muchos profesionales también que entran en contacto con un paciente COVID que no está diagnosticado ahí aún, sin EPI, sin tomar, sin tener las medidas adecuadas todavía de protección, y después pues hay que hacer los aislamientos preceptivos, etcétera. Con lo cual, ese es el problema de absentismo, que no me gusta llamarlo así porque es obligado, ¿no? Pero ese es el problema que estamos teniendo también estos meses, y son las infecciones de sanitarios por COVID, los COVID persistentes y los sanitarios que contactan con un COVID sin que esté diagnosticado y sin que tenga las medidas de barrera adecuadas. Ya ni hablar de la primera oleada, cuando no existían esas medidas de barrera, ¿no? Cuando no teníamos disponibilidad de EPIs. Pero posteriormente también hay casos puntuales, y eso sí que está dando lugar a que permanentemente haya un conjunto de profesionales que están de IT por enfermedad, por accidente laboral en este caso, i que no estan disponibles, i això agrava aún más la situació, claro.
Si això no se reforça en nous contractes, encara empitjora i molt la situació. Fa uns minuts parlaves, Jorge, de la paralització de determinats serveis sanitaris a les pitiuses arran d'aquest creixement exponencial de casos, i en la denúncia feta per SATSE a nivell estatal, l'organització posava xifres, no?, i afirmava que en lloc de reforçar-se els recursos i els mitjans, aquest estiu s'han tancat més de 9.600 llits, que són 2.700 més que l'any passat, i s'han paralitzat moltes consultes, proves diagnòstiques, també intervencions quirúrgiques. Tenim xifres concretes de la paralització o del que és aquesta paralització aquí a les Illes Balears?
Sí, afortunadamente no es un problema que nos haya afectado mucho, porque el cierre de camas en Baleares ha sido prácticamente simbólico, previo a esta oleada. Ahora se están abriendo camas, evidentemente, porque están haciendo falta para ingresar esta avalancha de paciente COVID, de paciente con COVID, que no teníamos. Aquí habíamos cuantificado el número de camas cerradas en conjunto en 80 camas, lo cual es muy poco, teniendo en cuenta que hace unos años se estaban cerrando 300 camas en verano fácilmente, 300, 400 camas por la restricción de la actividad quirúrgica y demás. Aquí ese no ha sido un problema grave. Y por desgracia, uno de los problemas más graves que tenemos aquí es el de la falta de personal y el de la falta de planificación en materia de recursos humanos.
Clar, que tampoc no té massa sentit tenir tant de llits i tenir moltes infraestructures i després no tens, diguem, personal sanitari, no?, que pugui cobrir allò que és necessari. En qualsevol cas, el sindicat SATSE deia que confia també en que aquesta situació límit que es viu actualment faci que les administracions reconsiderin la possible decisió de no renovar els contractes Covid que se van fer a l'inici de la pandèmia i que finalitzen en aquests pròxims mesos. Però és suficient, Jorge, renovar els contractes Covid?
Bueno, si se hubieran mantenido las plantillas con los profesionales, con las enfermeras y otros profesionales sanitarios que se han ido incorporando durante la pandemia o en momentos puntuales, posiblemente estuviéramos en otra situación. Lo que es verdad es que hay muchas administraciones que cuando termina cada oleada despiden a centenares de sanitarios pensando que ya no le van a necesitar. El caso es que una y otra vez se repite la situación, y si ya tenemos una falta, digamos, estructural, sobre todo en algunos servicios como el nuestro, de profesionales, pues si nosotros en marzo o en abril no renovamos, como no renovamos algunos contratos cuando terminó la anterior oleada, la anterior situación de crisis de los últimos meses, no se renovaron contratos, pues probablemente con la falta, con la escasez de enfermeras que hay, eso haya contribuido a que algunas de esas 300 enfermeras que se han marchado, habiendo finalizado un contrato y encontrándose con que tienen trabajo prácticamente en cualquier lugar de España y aquí no se les renueva, pues se marchan, lógicamente se marchan porque tienen que trabajar o porque tienen más facilidades, están más cerca de su familia o no tienen que pagar una vivienda de alquiler carísima, etcétera.
Claro, y que el problema aquí sí, és un poc més estructural, ja independentment de la Covid, que va empitjorar tot molt, però sí que el tema del personal sanitari i el cas concret vostre de les infermeres és com un problema estructural. Des de que varen començar, o des de que es varen començar a multiplicar els casos a partir del brot extracomunitari, sobretot, des de l'administració s'ha posat molt el focus en el nombre d'hospitalitzacions i també en la capacitat de reacció precisament d'aquests centres, no? Dels centres hospitalaris. Però creus que per ventura s'ha tingut molt poc en compte la possible saturació a l'atenció primària, Jorge?
Bueno, se ha tenido en cuenta siempre, es el primer nivel al que llega la saturación, ¿no? Porque la secuencia, por las oleadas que hemos visto, siempre es igual. O sea, primero empieza el incremento de casos, de infecciones. Estos pacientes son diagnosticados y se ven en primera instancia en atención primaria, con lo cual empiezan a acumular pacientes en seguimiento y luego de estos hay una serie de pacientes que empeoran y son los que se tienen que derivar al hospital y que algunos de ellos acaban en UCI, ¿no? Entonces, cuando empieza, ha sido el clon del verano pasado. Cuando empezó a subir la curva a finales de julio o principios de agosto, pues vimos la atención primaria totalmente desbordada con el incremento de pacientes, de pruebas diagnósticas, de rastreo, que entonces se hacían en los centros de salud, etcétera. La atención primaria, como digo, totalmente desbordada. A posteriori, esa presión asistencial se va desplazando un poquito hacia los hospitales cuando muchos de esos casos empeoran y van ingresando en el hospital, acudiendo a los servicios de urgencias hospitalarias y algunos de ellos en la UCI. La atención primaria está sufriendo esta crisis en la misma medida que la están sufriendo los hospitales, lo que pasa es que son los primeros en parar el golpe cuando hay esa subida exponencial de casos como la que estamos viendo ahora, ¿no?
Ja per acabar, Jorge, quines són les reivindicacions que considerau més urgents o que feis des de SATSE Balears a les administracions?
Fundamentalmente en este momento las reivindicaciones son más de conseguir fidelizar al personal y de hacer unas políticas de recursos humanos que consigan garantizarnos los profesionales adecuados de una manera más estable. O sea, no podemos permanecer estancados en una temporalidad del 50% en un sistema funcionarial, porque eso no tiene ningún sentido, porque este sistema está para garantizar que el Estado, que la Administración, que los servicios de salud tienen los profesionales adecuados en cada momento, ¿no? Entonces, a nivel estructural es importantísimo eso. Y puntualmente, ahora lo que lanzamos es un mensaje claro y es lo que estamos diciéndole la semana pasada por carta a la consellera y al director general del Servicio de Salud, lo que ayer hablé con la directora general de Función Pública. O sea, es importantísimo que se incentive la voluntariedad durante estos meses para seguir haciendo horas extra, que se mejoren las condiciones para la gente, aunque está agotada y extenuada, siga haciendo horas extraordinarias, pero que bajo ningún concepto cancelemos los descansos de un personal que en muchas ocasiones, en muchos casos, lleva prácticamente un año y medio de forma casi ininterrumpida atendiendo a paciente COVID, con la carga mental que eso supone, con la situación que se ha vivido en los centros sanitarios. Así que, fundamentalmente en materia de personal, eso a nivel puntual y estructuralmente, por supuesto, hay que dar una solución a la temporalidad, a la precariedad y a la falta de personal.
Però en primer lloc ha quedat clar que se respectin aquests descansos de tots aquests professionals que fa molt de casos més d'un any i mig que no aturen i que estan en primera línia contra la Covid. Jorge Terà, secretari general autonòmic de SATSE Balears, moltes gràcies per haver passat novament per el Múltiplex. Molt d'ànims i molta salut.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Adeu, igualment. Vibren els planetes amb un cert lament.
I fent la primera aturada musical del Múltiplex en nou material de Jorra i Gomorra. Aquest sempre ho faig així, un tema en què hi col·laboren a Clara Vinyals.
De sentir-me feble i desorientat.
Tot em va la cor. Múltiplex.
A Hipercentro fins al 29 de juliol, llobarro fresc 6,85 euros quilo. Gamba llagostinera extra congelada 9,95 euros quilo. Hipercentro, d'aquí, de confiança. Dimarts, a les 9 del vespre...
Estan cubils, vol dir que no tinc ganes de malaltar.
Menjar morena és una expressió que és molt adient pels temps que corren.
Per fet, era quan trobaves una persona agradable, simpàtica...
Llevas gat de xac, que vol dir treure't un dubte de damunt.
A IB3 Ràdio, dimarts, a les 9 del vespre, amb Margalida Mateu i Adrià Martí.
Com anam?
Pues malament, Vicent.
Malament.
Sempre estàs igual, tio.
No sé, tio, si és com si vas a un funeral i li preguntes a la família com estàs. No, no sé què et diran, pues aquí de fiesta. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué coño?
O sigui, per tu això és un funeral.
Joder, la 6 del matí, tio.
Primer vol a Formentera. El programa despertador amb tota la cafeïna i el percentatge just de mala llet. No l'escoltis si encara vols dormir.
Primer vol a Formentera, a les 6 del matí, a IB3 Ràdio. Cafeïna de la bona. El que passa al món ens passa de llarg. Celebrem-ho cada dijous a les 10 del vespre a l'Oasi, el programa de sàtira d'IB3 Ràdio.
Recordemos que no hay riesgo cero en esta vida, todo tiene riesgo, y les recuerdo, por ejemplo, que morirse por atragantamiento cuando uno se come una manzana o un trozo de pan o lo que sea, es un riesgo certero, es un riesgo muy elevado. Cada mes mueren en España 200 personas por atragantamiento. No existe riesgo cero.
Hòstia, tu tants anys, ma mare insistint-me que mengés fruita i m'estava posant en perill. No mengeu pomes. Breneu sempre bollicaos. Què preferiu? Estar gordos o estar morts? Doncs ja està.
I us m'estic posant com un bacodum.
L'Oasi. Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Eivissa i Formentera, 93.7. Actualitat, entreteniment, divulgació, múltiplets.
Les 3:32 minuts. Ara us volem parlar de disseny i de creativitat en temps de Covid. La pandèmia està canviant moltes coses i, entre d'altres, està revolucionant les maneres de comunicar-nos. En aquest context ha sorgit una iniciativa molt original i també molt divertida. Ens referim a la trilogia Creative Corona, una exposició virtual impulsada per l'agència creativa James Brand, que modifica imatges famoses i logotips molt coneguts i les adapta de manera humorística al temps de Covid. Avui al Múltiplets volen conversar amb en Jordi Albert Garcia, que és el director executiu de James Brand, per parlar precisament d'aquesta iniciativa. Jordi, com estàs? Molt benvingut.
Moltes gràcies. Molt bé, content d'estar aquí amb vosaltres.
Nosaltres també contentes de poder parlar amb tu. Posarem en primer lloc alguns exemples, no, del que hi trobam en aquesta exposició virtual. El logotip de Nintendo es transforma la vostra exposició en No Entiendo, per exemple. Stevie Wonder ens diu I just called to say stay home en lloc d'I love you, i en Kill Bill es converteix en Kill Covid. Com apareix aquesta idea? És a dir, com se us acut la idea de modificar tots aquests logos fent servir l'humor, i també quin va ser el primer punt de partida?
Doncs tot neix arrel del primer confinament, a partir del qual, doncs, fem una reunió creativa amb tot l'equip i diem alguna cosa hem de fer amb això que està passant. Volem, doncs, aportar una miqueta a aquest cada sorra de la creativitat per provocar somriures i per també fer reflexionar una mica, doncs, sobretot el que ens venia al damunt. I neix la primera idea amb els logotips i amb els eslògans famosos de les marques, no?, més potents que avui dia, doncs, molts coneixem. I comencem a jugar, no?, amb tant els noms de les marques d'Ona i la Volta, com en aquest cas de No Entiendo, com també amb els eslògans, no? A partir d'aquí doncs, neix aquesta idea i després evoluciona cap a fer el mateix amb la música, amb títols i grups de música molt coneguts, i per últim també amb el cinema, no? Amb pel·lícules doncs, que també tots coneixem, donant una mica la clau còmica a tot plegat.
Ara que parlaves de precisament d'això, no? De donar aquesta clau còmica, tu quin diries que és el paper de l'humor en aquest moment que ens ha tocat viure? És a dir, és preventurament necessari que mai, fins i tot?
I tant, no? En aquests moments l'amor i l'humor són les grans solucions que tenim a sobre, que tenim a la nostra disposició tots, doncs, per poder tirar endavant i intentar doncs, veure que tota aquesta debacle, aquesta catàstrofe que ens ha tocat patir i que sempre ve, evidentment, com tot, doncs, que ens positiu, a l'humor i en aquest cas no, el provocar somriures, el fer una miqueta doncs, a donar-li la volta, girar-ho, animar-nos, doncs, sempre és superbenvingut, no? I és bueno, una molt bona manera de
poder-ho plantejar. Jordi, tenim molt de problemes de connexió, crec, o de cobertura, perquè te sentim molt malament, fins i tot en algun cas deixam d'entendre completament allò que dius. Jo no sé si és que estàs en moviment o precisament te trobes a una zona amb mala cobertura. Farem una cosa, tallarem ara de moment aquesta telefonada, intentarem millorar aquesta connexió i ho provam d'aquí una estona, d'acord?
Streets like a jungle, so call the police, following the herd down to Greece. On holiday, love in the 90s is paranoid. On sunny beaches, take your chances. Looking for girls who are boys, who like boys, stupid girls who do boys like their girls, who do girls like their boys. Always should be someone you really. Boys, stupid girls, do boys like their girls, do girls like their boys. Always should be someone you really love. Avoiding a world, cause there's none available. Like a battery thinker, count your thoughts on 1, 2, 3, 4, 5 fingers. Nothing is wasted. Nasty blister, do be session, but we haven't been introduced. Girls who are boys, who like boys, to be girls, who do boys like their girls, who do girls like their boys. Always should be someone you really love. Girls who are boys, who like boys, to be girls, who do boys like their girls, who do girls like their boys. Always should be someone you really
de sentir aquesta versió del clàssic pop creat per Blur als anys 90, una versió de Nouvel Vague, entram directament a veure què passa, que es cou, a les xarxes socials.
Actualitat, anàlisi, múltiples.
I crec que avui hem de tornar a parlar, com no, dels Jocs Olímpics de Tòquio, Toni, o no?
Sí, 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 estan de plena actualitat, Margalida. Qui els vol seguir ha de matinar una mica o ha d'anar a dormir tard, però sí, es poden seguir, pel, si no, pels mitjans de comunicació i per les xarxes també. Els Jocs Olímpics de Tòquio, com dius, estan marcant l'actualitat del nostre dia a dia, tant per la frenètica activitat competitiva, com dèiem, però també per l'ombra del coronavirus que du més d'un any planejant sobre el certamen. De fet, en va provocar la suspensió l'any passat. Però, en tot cas, el més comentat a xarxes no sempre té a veure amb els resultats esportius. Ja la setmana passada vam parlar d'una taekwondista de Xina de nom irrepetible, podríem dir. La gent que ho va escoltar segur que se'n recorda. I en aquest sentit, els acudits, les memes i bromes des de fa anys formen part intrínseca de Twitter. Ara, el trending topic inesperat i vinculat als Jocs Olímpics, sí, sí, és Pocholo.
¿Sigues salvaje o estás más calmado con los años?
Bueno, yo creo que todas las personas, ¿no? Nazcas donde nazcas, luego tú tienes que elegir, o sea, naces, ¿no? Y la gente te dice, pues mira, esto es lo que hay, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces tú dices, por aquí voy y por allá. Entonces yo he elegido siempre caminos con corazón, me ha llevado hasta donde soy, hasta donde estoy, y ser lo que soy. Y luego, pues, la suma del poder personal que tú adquieres durante todos los años es lo que valoras en la vida y lo que eres tú, ¿no? Entonces, yo sigo siendo el mismo. Aparte que yo, ¿sabes? Cuando voy a la televisión...
Sí, ell segueix sent el mateix, però ara en quina modalitat competeix als Jocs Olímpics?
Idò, Margalida, no competeix, però ha estat tendència a les xarxes, com dèiem, per mort dels Jocs, això sí. I ho ha estat perquè és clavat, o això diuen alguns, amb el preparador australià Dean Boxall, entrenador de la nedadora d'aquell país, Ariane Titmus.
És a dir, que és exacte en aquell senyor, així alt, rosset, que podria ser australià, en Pocholo, realment.
Segons com ho miris, no sé quina és la beguda més típica d'Austràlia, però sí, rosset, alt, no sé si parla anglès, Pocholo, suposo que sí.
Té pinta de surfista, també.
Ara que ho dius, és cert, és cert. Sí, sí, sí. El cas és que l'esportista de només 20 anys va donar la campanada en imposar-se a Keti Ledecky, una de les principals atraccions d'aquests jocs, en els 400 metres lliures estils femení de natació, dèiem, gràcies a una cursa increïble. Una victòria que Boxall, el seu preparador, com dèiem, va celebrar de manera insospitada, movent-se, fent gestos, fins a tal punt que li va robar, no sé si tot, però bona part del protagonisme a la seva nedadora. I se suposa que és l'entrenador, diuen a xarxes, d'Ariane Titmus, que ha guanyat una històrica medalla d'or. Jo crec que és Pocholo, ja començaven a anticipar-se algú.
No, ja, que diuen que és ell, directament.
Us emplaçàvem a mirar les imatges, perquè és talment com Pocholo fent això, com fora de si, movent-se, com diuen en castellà, haciendo espavientos, cap aquí, cap allà, com fora de si. I clar, hi ha hagut milers de mencions de Pocholo per aquesta semblança, i de fet, com dèiem, l'han convertit en un dels temes més comentats les darreres hores a Twitter, una mostra més que els Jocs Olímpics són esport, però són alguna cosa més.
Destaquem algun un o dos tuits, Toni.
A veure, per exemple, Hocker Zaragocista, Pocholo, veure aquestes imatges que està ell, com si no hi hagués un demà, al enterar-se de que abren les discoteques en Ibiza.
Seria raro que no vegin referència a les discoteques, eh?
Cert, cert, cert. Tots les trobem a faltar d'alguna manera, eh? I Niñaki, que per exemple diu, Pocholo entrenador olímpico? Qui en lo diria?
Sí, qui diria qualsevol cosa d'en Pocholo? En qualsevol cas, no ens cansem mai de parlar d'ell, com tampoc ens cansarem mai de parlar de salut, una cosa que hem fet durant aquests darrers anys amb el preparador, entrenador, educador físic Joan Llobera, i vos convidam ara a repassar el concepte de salut entesa com a cadira de quatre cames.
Actualitat, entreteniment, divulgació. Múltiples.
Continuem en directe al Múltiples i saludant, ja sense més dilació, perquè en tenim moltes ganes, l'educador físic Joan Llobera, responsable de Físic, Espai de Salut Integral. Com està, Joan?
Molt bé, Margalida.
Quines ganes que teníem de veure't, perquè feia molt de temps.
Sí, moltes ganes de tornar.
Estic molt contenta també de que tinguessis moltes ganes de tornar i de que hagis tornat. Avui vols titular la teva secció de Vida Activa i Saludable, una cadira de quatre cames. I jo, sincerament, Joan, no sé què té a veure la vida activa i saludable amb el mobiliari.
I de... Sí, m'agradaria que la gent arribi a entendre la seva salut com una cadira de quatre cames, ni més ni manco. És a dir, una cadira de quatre cames. A cada cama el que farem serà posar-li un nom. A una cama li direm exercici físic, la qual, perquè sigui consistent, necessitarem entrenar, com a mínim, 2 dies a setmana, força, i entre 3 i 5 dies la nostra capacitat aeròbica. Si qui mos està escoltant això ja ho fa, genial, ja té una cama ben consistent a la seva cadira.
Ben robusta.
Ben robusta, però en faltaran 3.
Vinga, no me'n serviria una de 3 peus, eh? Són 4.
N'ha de tenir 4, com a mínim. Per altra banda, tindrem la segona, ¿vale? La que anomenarem la nutrició, ¿vale? lo que mos alimenta, lo que menjam, la qual serà consistent si aconseguim que hi hagi una alimentació variada, rica en nutrients, i baixa en ultraprocessats, i que no sigui hipercalòrica, i baixa en alcohol. I si qui mos està escoltant ho compleix, ja està, enhorabona, pot sumar una cama més a la seva cadira. Ja en tindríem 2. La primera, l'exercici, la segona, la nutrició. Com a tercera cama, de la cadira tindrem el benestar mental i emocional. Necessitem tenir una plenitud mental, una bona gestió emocional, una capacitat per tolerar l'estrès, ansietat, etc. I necessitem tenir eines suficients i realitzar activitats que ens permetin tenir una salut mental bona. Ja sigui la natura, la sociabilització, l'ajuda psicològica, la meditació, mindfulness, o el que creguem necessari. Per mi, per exemple, el que més pau mental me dona és la música. Cada persona ha de tenir els seus recursos. Qui tingui això aconseguit, genial, podríem sumar una tercera cama a la nostra cadira.
I en falta una.
I molt en faltarà una.
Quina serà aquesta darrera? Estic molt en darrer, perquè no en tenc ni idea, t'he de dir.
Pues mira, la darrera, que nosaltres consideram, això sempre serà una opinió, sempre ficarem el descans. Ja que qui no aconsegueixi un bon descans, tant físic com mental, tindrà sempre en jaque constant el seu organisme, sempre a nivells elevats de cortisol, sense poder deixar un espai en el nostre cos per la regeneració, i sempre anirem acumulant una fatiga que acaba sent tòxica per l'organisme. Mm. Així que serà ben necessari poder complir amb les 8 hores de son i sempre que sigui possible, amb un descans de qualitat.
Home, són 4 pilars. Segurament hi ha molta gent, Joan, que els acompleix, que poden dir que té, diguem, una cadira de 4 cames, però, clar, una vegada que tenim aquesta cadira, vés a saber què passa quan morissem damunt.
Exacte. El primer, recordarem que la cadira serà el nostre estat de salut i que les seves cames seran l'exercici, la nutrició, el benestar mental i el descans. Idò, si estem asseguts a la nostra cadira de 4 cames, aquesta estabilitat serà enorme. Tot estarà en ordre i la nostra salut serà dins del que cap, estable, ben igual que la cadira, si té 4 cames ben fermes.
Però, clar, què passa si una d'aquestes 4 cames no és ferma, no és robusta, o li traiem directament o la rompem?
Idò, de primeres, el que passarà és que ens seguirem aguantant. Amb 3 cames, la cadira se pot aguantar. No vol dir que perfectament, no? Necessitarem fer esforços per mantenir-nos en equilibri, compensant en les altres 3 cames, però què passarà? Que ens podrem aguantar durant un temps concret, però a la que ens despistem, pegarem una colada en terra i la nostra salut s'hi veurà ben afectada. Inclús, correm el risc d'arribar a fracturar una altra cama de la cadira, ja que aquestes també estarien aguantant més pes. Com, per exemple, un excés d'ansietat podria fer que duguem una alimentació alta amb ultraprocessats, greixos, sucres. Per tant, tenir la carència de la cama emocional, el que podrà fer és que ens arribi a espanyar una segona cama que sigui la part de la nutrició. Mm. O, si no portem una bona alimentació, potser ens fracturarà la cama de l'exercici físic, ja que amb una mala alimentació ens sentirem més cansats, no tindrem forces per fer exercici. I això també ens passarà amb el descans. Mm. Moltes vegades no descansant bé i creiem que la cadira que ens falta és aquesta mateixa que la del descans. Quan no és així, moltes vegades ens fractura la cama del descans d'aquesta cadira, perquè el que ens falta realment és fer exercici físic, ja que si no tenim una despesa energètica elevada durant el dia, és normal que el nostre cos no necessiti dormir d'una forma tan bona perquè no estem consumint aquella energia. I si intentem arreglar la cama de descans, per exemple, amb pastilles, sense arreglar la cama de l'exercici, no l'aconseguirem arreglar del tot.
Mm. És a dir, també, Joan, que l'estat d'una de les cames, no?, condiciona, i molt, les altres.
Sí, sense cap dubte. D'aquesta manera, m'agradaria que la gent entengués que quan tenim un problema a una de les 4 cames, el primer que hem de fer és assegurar que tinguem quatre cames ben fermes i no voler arreglar només una cama, no? Moltes vegades és millor tenir-ne quatre una miqueta menys fermes, menys robustes, que no volen arreglar una i tenir-la molt robusta i tenir-se carència de dues d'aquelles cames.
Clar, no molt serviria, per exemple, dormir molt, eh? Dormir tot el dia.
No, dormir tot el dia i reforçar-se des dels cans no mos aniria bé, en aquest cas.
I això és en cas de que estem parlant, en cas de que mos falli, diguem, una de les cames, no? Tenint en compte que són quatre, però què passa si en la nostra cadira de la salut n'hi ha dues que estan molt malament, o estan rompudes directament?
Idò, en aquest cas ja sí que molt seria impossible seure-hi. A una cadira de quatre cames, n'hi llevant dues, ja no hi podrem seure, no mos podrem mantenir amb equilibri allà damunt, i fent-se comparativa serà impossible tenir una bona salut. La nostra salut és impossible que se pugui mantenir si mos falten, per exemple, fer exercici i menjar bé. Al cap i a la fi, la nostra salut se veurà mermada. I ja no parlem de si mos ne falten tres, i fins i tot de que hi ha gent que n'hi poden faltar les quatre.
Aleshores està assegut en terra directament, no?
Exacte.
O allargat en terra.
Exacte.
És com s'ha mort gairebé, no? Ja no pots ni seure...
És que si no mengem bé, no descansar, no fem exercici i no tenim una plenitud mental, és que és impossible estar
mínimament,
estar sants.
Mínimament bé, sí, i sants, exacte. És molt guapa aquesta al·legoria que t'has marcat avui, Joan, eh?
Llavors, és una forma de que la gent entengui que tenim quatre pilars que ens sostenen. Vale, aquesta comparativa és una historieta que solem utilitzar molt quan la gent ens parla de que fa X teràpia per augmentar la seva salut, o que pren X aliment que li han dit que és molt bo, o qualsevol medicament per millorar un camp complet de la salut, o qualque tipus de minúcies que consideram que la gent fa per tenir una salut, o una teòrica salut, quan la gran majoria no compleix la base. És a dir, intentam sempre recórrer a cosetes, vaja, el nostre punt de vista, banals, que mos diuen que mos millorarà molt la salut, però realment estem asseguts damunt una cadira de dues cames. Ningú mos pot prometre una estabilitat dins d'aquesta salut si no feim aquests quatre pilars. Prenguem el que prenguem i facem el que facem. Si no tenim els quatre pilars, tot el que facem extra no mos servirà en excés. No serà mai la postura en la que seguis damunt la cadira el que te farà tenir mal d'esquena. Serà no complir aquestes bases de la salut. I no serà mai menjar un aliment concret el que mos farà mal. Serà no complir aquestes bases de la salut.
Per tant, podem concloure, Joan, que abans de preocupar-nos per qualsevol cosa referent, una cosa concreta, referent a la nostra salut, si ens pot beneficiar o ens pot perjudicar, primer ens hem d'assegurar que tenim una cadira amb quatre cames i que aquestes quatre cames estan en molt bones condicions.
Exacte. És a dir, això és la reflexió més gran que se pot fer mai en referència a salut. I és que una vegada tenim aquesta cadira ben estable, ja tornem a repetir perquè sent-li que dic clar, amb un bon exercici físic, amb bona nutrició, una bona plenitud mental i un bon descans, després serà el moment de començar a reforçar-ho amb si llavors de chia, que si hem de menjar o no hem de menjar gluten, que si hem de fer uns exercicis més concrets o uns altres, que si hem de no descans perquè no tenc un bon matalàs. Bueno, totes aquestes coses no m'avorren-les sempre després de tenir una base ben sòlida. Perquè te compris el material que te compris, si no menges bé, si no fas un bon exercici, si no baixes la teva ansietat, dormiràs igual de malament o un material més car. Per tant, no vull dir que aquestes coses no ajudin, però ajuden quan complim una base. I és que el problema és que la gent, també per temes de màrqueting, ens estem preocupant de coses que són banals moltes vegades, i que només ajudaran en el moment en què ja tenim un estat òptim de salut. Però la base sempre serà la base.
Clar, perquè a vegades també, Joan, el que deies ara, no? Qüestions de màrqueting, te volen vendre un producte que segurament és beneficiós, però si no tens les quatre potes en les condicions en què les has de tenir, no te farà cap servei, no?
Exacte, exacte. És que és així. En el cap i a la fi, aquesta base és més senzilla de del que la gent se pensa. I simplement és que s'han de mantenir aquestes quatre cames de la cadira sense cossejar, sempre que se pugui, amb una bona alimentació, amb exercici físic, un bon benestar emocional i un descans. I això passa, fins i tot, en un procés de patologia, i és que en el qual se li sumarà la part de farmacologia, que hi ha de ser, sempre, però aquesta mai pot suplir cap cama. És a dir, la part de farmacologia dins d'un procés patològic seria una cinquena cama. Però passarà el mateix. Si estem en un procés patològic, mos medicam, però mos estan faltant dues cames a la cadira, no estem treballant bé la nostra salut.
Clar, perquè és vera que en segons quins trastorns i en segons quines patologies és absolutament necessari fer servir la farmacologia, però diries que també tenim una tendència els humans a recórrer als fàrmacs i oblidar les bases de la salut, no? De dir, ara tinc un pot de mal d'esquena, vinga, un antiinflamatori.
Sense cap dubte. Sí, sí, és que nosaltres ho veiem moltíssim en el centre de... I també en nosaltres mateixos, moltes vegades que algú té mal d'esquena i ve a la part de fisioteràpia i vol que li solucionis aquell mal d'esquena, però després li recomanes fer exercici físic per llevar aquell mal d'esquena i ja no li pareix bé, perquè és com, però jo venc a tu, que me'l llevis. No, hem de mantenir les quatre bases. Després és probable que qualque dia te faci mal l'esquena i nosaltres te podrem donar solució. Però si no et descanses bé, si no menges bé, si no fas exercici, l'esquena tornarà a fer mal, no? Mm. El que mostrava moltes vegades dins d'un procés patològic és que hi ha gent que mos canvia aquesta, una cama, no?, per farmacologia. I, per exemple, també ho veiem molt dins la part d'hipertensió. És a dir, no hi ha patologia en el món que s'hagi demostrat més que una bona alimentació, exercici físic, descans i benestar emocional siguin eines eficients per controlar aquesta hipertensió. Però què passa? Que en el moment en què ens començàvem a medicar, pareix que ja poden deixar de controlar l'alimentació, l'exercici... I clar, el que passarà és que ens seguirem medicant damunt d'una cadira de dues cames. I molt probablement tornem a caure de cul, però en aquest cas no amb una hipertensió, sinó amb una diabetis o amb qualsevol altra patologia. I amb el tema dels descans, és que molta de gent també ens supleix l'exercici físic en farmacologia... És a dir, supleix l'exercici físic, que seria la solució a descansar millor, en farmacologia per poder descansar. I sí que hi haurà gent que la pot necessitar en aquesta farmacologia per dormir, però primer sempre hem de tenir clar que hem de revisar les tres cames que ens falten. I en aquest cas, la més important és l'exercici físic i el benestar emocional, és a dir, amb ansietat. I sense cremar unes calories necessàries no descansarem bé mai.
Clar, clar, perquè tampoc el teu cos necessita descansar de la manera en què ho faria, o que seria, diguem, necessària, no? Perquè també és veritat que és necessari que el cos descansi, però el teu cos està, no està ni cansat, ni té ansietat, per tant, no pot descansar de la manera que toca. Hem de pensar, per tant, sempre amb aquesta cadira, perquè la imatge de la cadira és molt clara, Joan.
Sí, crec que aquest missatge d'avui és prou important perquè tothom s'ho gravi a foc. I, per tant, repetirem. Ens hem d'imaginar la nostra salut com una cadira. I en aquesta ha de tenir quatre cames ben fortes. La primera serà l'exercici físic. La segona és la nutrició. La tercera és el benestar emocional. I la quarta és descans. I si qualcuna d'aquestes cames falla, en qualcun moment, no ens hem de preocupar. La cadira en tres cames serà estable durant un temps concret. El que hem de fer és intentar-ho corregir quant abans, per tal que les altres cames no se vagin fent malbé. El que no hem de fer mai és permetre seure a una cadira de dues cames. Allà sí que ens ha de botar l'alarma i hem de començar a actuar ja.
Joan, jo ara t'he de confessar que a partir d'avui, cada vegada que veig una cadira, estigui en bones condicions, en males condicions, tingui les cames que tingui, pensaré en tu.
Molt bé.
La cadira de la salut d'en Joan.
Molt bé. Espero que la gent t'hagi creat un poc de consciència i a menys ajudar-me a qui mos escolti.
Sí, no, home, veure una cadira ja mos farà pensar en tot, no només en tu, sinó en tots aquests missatges que ens transmet. I acabarem aquesta primera hora de programa amb No voy a parar, de Peligro, una de les bandes que aquest pròxim cap de setmana arriba al Monofest, que canvia d'ubicació i va a Lloret de Vistalegre. Tres dies de grans concerts en directe, entre ells hi haurà aquest Peligro, que sentim ara de fons, i d'altres bandes com de Maria Jaume, d'Azouza o Manel. Amb ells arribam a les 4, actualitzant notícies amb els companys d'informatius, i després tornem a la tertúlia dels alquimistes amb Antoni Traveria. Fins ara.